perdido mi tiempo. Tú sabes que puedo encontrarte tu punto más débil del cuerpo. Sabes que no moriré.
Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Barcelona serà la primera ciutat espanyola a tenir una ordenança contra delictes d'odi. L'anunci l'ha fet l'alcalde Jaume Collboni en el Dia de l'Orgull. A aquesta hora, moltes poblacions catalanes surten al carrer per reivindicar el dret del col·lectiu. Maria Pagès.
La norma, com dèiem, tindrà la capacitat sancionadora per a tot que atorga la Carta Municipal i la Llei d'Igualtat de Tracte i No Discriminació aprovada pel Parlament. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
Per cada pas enrere que pretenguin donar, Barcelona en donarà dos per endavant. No deixarem cap agressió ni cap discriminació sense resposta també des de l'Ajuntament. Nosaltres no tenim por.
La C-37 ja s'ha pogut reobrir en sentit Olot després de comprovar que l'estructura del viaducte de la Vall d'en Bas a Torelló està en bones condicions.
Tot plegat després que aquest matí s'hagi hagut de tallar el trànsit en detectar-se possibles danys estructurals.
Els Mossos d'Esquadra desarticulen una trama de pederastes per agressions sexuals grupals a menors de 16 anys captats a les xarxes socials.
Els agents han fet fins ara 16 detencions i han pogut identificar 11 víctimes que en algunes ocasions es prostituïen a canvi de regals o drogues en el domicili del presumpte responsable de la trama al districte de Ciutat Vella de Barcelona. David López, caporal dels Mossos d'Esquadra.
Ell obté plaer sexual muntant relacions sexuals grupals i és el seu premi. Si a la víctima que es prostitueix ingressa 50 euros, se les queda íntegrament aquella víctima, perquè ell, el seu premi, la seva satisfacció és controlar l'activitat sexual, enregistrar-la i si pot participar.
En cultura, aquest vespre arrenca el Festival Camp de Mar de Tarragona.
I ho farà amb òpera i amb una nova versió de La Traviata de Verdi.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
El programador cultural Guillem Rius destaca que aquest estiu consolida l'estructura creada les darreres edicions.
Consolida format, són aquests espectacles de gran format que pràcticament tots són el dissabte, i després seguim una forma on els dijous hi ha aquests concerts de refugi sonor, divendres aquest binomi de circ i cinema.
I en esports, Toni Castro, aquest cap de setmana arrenca la fase decisiva de l'Eurocopa de futbol.
Amb les eliminatòries de vuitens de final, l'Itàlia-Suïssa i l'Alemanya-Dinamarca. Dos partits que obren el foc demà, i diumenge a les 9 del vespre serà el torn d'Espanya, que s'enfrontarà a Geòrgia. I encara en futbol, l'Espanyol ha anunciat les 5 primeres baixes per al nou curs. El de retorn a primera són Nico Melamed, el club des del 2013, també Òscar Gil, Keidi Ibarre, Víctor Ruiz i Keita Valdé.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Unes últimes hores que estan sent ben caloroses, xafogoses i amb força sol, encara amb aquest polsim en suspensió que fa que el cel estigui una mica emblanquinat i també aquesta atmosfera tèrbola i bruta. Hem de dir que s'anirà produint aquesta xafogor encara a les immediates hores. Tota aquesta nit costarà dormir a moltes comarques perquè baixarem poc dels 20 graus, però atenció, aquesta calor i aquesta xafogor seran un aliment perfecte per les tempestes que vindran el dissabte. Al matí i al migdia, sobretot, cauran a les comarques de Tarragona, les més fortes al Camp de Tarragona, també a la Catalunya Central i gran part de les comarques barcelonines. Moltes d'aquestes tempestes amb calamarsa, pedra o ventades destacables. I algun ruixat també arribarà fins a les comarques de Girona. Durant la tarda del dissabte començarà a netejar l'atmosfera, però encara amb algun xàfec, sobretot a les muntanyes prelitorals, i el diumenge un dia d'impàs, perquè tindrem algunes nuvolades a la tarda, poques pluges, però sí que la matinada de diumenge a dilluns tornarà a venir una pertorbació. Estarem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Avui que hem de lamentar dues morts en accidents de trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs de moment, pel que fa incidències, seguim parlant de dues vies tallades, una per accident a l'autovia 2 a l'altura de Collbató, en sentit Barcelona, tot i que el trànsit es desvia pel lateral de l'autovia. Hi ha 4-5 quilòmetres de cues des del Bruc fins a aquest punt de Collbató. L'altre punt, recordem, és la C-37, el túnel de Bracons, on a causa de problemes que hi ha hagut en una estructura, en un viaducte, el trànsit es manté tallat en sentit Manlleu. Fa ja estona, però, que sí que s'ha reobert en sentit Olot. Pel que fa a volum de trànsit, ens queda l'autopista AP-7 amb lentitud, aturades entre Santa Perpètua i Granollers, de forma intermitent fragmentada en sentit Girona. I les dues rondes, encara les dues amb força volum de trànsit en els dos sentits, sobretot la de dalt, recordem, afectada per obres a la zona entre Horta, Vall d'Hebron, amb un carril tallat en cada sentit de la marxa. És tot, bona tarda.
T'agrada el bon temps però odies suar sense motiu? Penses passar-te les vacances escarxofat al sofà i mirant sèries al Netflix? Doncs no perdis el temps i vine a passar-t'ho bé amb nosaltres. Aquest estiu no et quedis sense cobertura amb les millors versions. Més info a les nostres xarxes socials. Contractació oberta al 605-38-84-53. Gira de Covers Band 2024. Música non-stop.
Presentem la nova 649. De fet, és la 649 de sempre, però millor que mai. Sí, sí, heu sentit bé. Millor que mai. Preneu nota. Dilluns per un euro pots guanyar un milió. Dimarts per un euro, un milió. Dimecres per un euro, un milió. I així fins dissabte. Voleu millors notícies? Ara guanyar un milió és tres vegades més fàcil. Això és la nova 649. La millor, perdó, milió loteria. I recorda que amb la 649, toca que toca, Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Barcelona serà la primera ciutat espanyola a tenir una ordenança contra delictes d'odi. Ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni abans de penjar el panó per commemorar el Dia de l'Orgull que s'està celebrant aquest divendres.
Una norma que tindrà capacitat sancionadora. Com cada 28 de juny, institucions i entitats d'arreu del món celebren aquesta jornada que serveix per reivindicar els drets del col·lectiu LGTBIQ+. I a aquesta hora, nombroses poblacions catalanes estan duent a terme activitats i manifestacions per reivindicar aquesta data.
La norma, com dèiem, tindrà la capacitat sancionadora que atorga la carta municipal i la llei d'igualtat de tracte i no discriminació aprovada pel Parlament. Sara Torremocha.
Nosaltres no amaguem la bandera. Amb aquesta declaració com a retret al Partit Popular i Vox per negar-se a penjar en alguns ajuntaments el panó LGTBI, ha engegat l'alcalde de Barcelona la seva compareixença amb motiu del Dia de l'Orgull. Jaume Collboni ha anunciat la creació d'una ordenança municipal pionera contra els delictes d'odi i discriminació, que tindrà la capacitat sancionadora que atorga la Carta Municipal i la Llei d'Igualtat de Tracte i No Discriminació, aprovada pel Parlament. El Batlle de Barcelona ha avançat que no es tolerarà la LGTBI-fòbia, la xenofòbia, el racisme i el sexisme.
Per cada pas enrere que pretenguin donar, Barcelona en donarà dos per endavant. No deixarem cap agressió ni cap discriminació sense resposta també des de l'Ajuntament. Nosaltres no tenim por.
El procés participatiu per elaborar l'ordenança s'obrirà el proper 1 de juliol. L'objectiu és donar llum verda al text al primer semestre del 2025.
De fet, des de principi d'any, l'Observatori contra la LGTBI-fòbia ha registrat 128 incidències en aquest àmbit a Catalunya, una xifra, això sí, que va a la baixa des de fa dos anys i trenca la tendència ascendent anterior.
Les mostres d'odi i exaltació continuen sent les més habituals, seguides de les agressions físiques, que augmenten un 4,5%.
En aquest context, les diferents administracions volen posar ara el fil a l'agulla contra la discriminació de les persones LGTBIQ+, en l'àmbit laboral, i per això el Ministeri de Treball i els agents socials han signat aquesta mateixa setmana un acord en aquest sentit. Joan Ferrer.
Segons un estudi recent, el 78% de les persones LGTBI reconeixien haver sofert violència física o verbal al seu lloc de treball els últims dos anys. Per revertir aquesta realitat, l'acord signat incorpora mesures per garantir l'accés igualitari als llocs de treball o la promoció professional, així com formació específica per tota la plantilla. Segons Toño Abad, responsable confederal de l'àrea LGTBI de la UGT, l'objectiu és aconseguir espais de treball segurs i inclusius.
Medidas que van encaminadas precisamente a ese cambio de paradigma, a ese cambio de mentalidad en las empresas que necesitamos para que a las personas LGTBI se nos valore por nuestras capacidades y lo que aportamos al trabajo y no por nuestras vidas personales, ¿no? Que esto no sea un motivo de exclusión, que ocurre muy frecuentemente.
El pacte també inclou un protocol contra l'assetjament discriminatori, és a dir, un procediment objectiu i parcial que estableix els passos que s'han de seguir per denunciar situacions homòfobes. És la primera vegada que governs, sindicats i patronal es posen d'acord en unes pautes d'actuació per prevenir i actuar davant la LGTBI-fòbia al treball.
Ho dèiem a l'inici, nombroses poblacions catalanes celebren a aquesta hora manifestacions i actes per reivindicar els drets del col·lectiu. A Lleida, la manifestació ha sortit de la plaça Ricard Vinyas. Ho agull, Lleida Ràdio, Rubén López. Bona tarda.
Bona tarda. Doncs més d'un centenar de persones del col·lectiu LGTBI estan recorrent els carrers de Lleida per celebrar avui, 28 de juny, aquest dia per l'alliberament sexual i de gènere. i és que per primera vegada a la capital del Segrià s'està organitzant una carrossa de la mà de l'entitat Colors de Ponent, on s'està veient un bon ambient, música, balls i bastant color. El trajecte ha iniciat a 6:45 de la tarda des de la plaça Ricard Vinyes. Ara mateix està la carrossa i tota la gent per l'Avinguda de Madrid i finalitzarà a la plaça Sant Joan, on es farà el llegit d'un manifest. Recordem que demà dissabte tindrà lloc l'Orgull de Ponent, una festa que comptarà amb actuacions de diferents artistes, com la Barbie Calva, Oxitocina, Kevin Wen o diferents disc-jockeys.
Doncs moltíssimes gràcies, Rubén. Més coses, un 28J on Catalunya, per cert, s'ha proposat desterrar els sexilis, una manera de discriminar que enguany ha estat el blanc de les campanyes institucionals tant de la Generalitat com de la Diputació de Barcelona. Unes iniciatives que reclamen poder viure l'orientació sexual i la identitat de gènere en plena llibertat i des de qualsevol racó del país. Helena Puigdueta.
En determinats indrets aquest exili implica canviar de país. Aquí sovint suposa passar de viure en una zona rural a fer-ho a una ciutat o localitat urbana amb més població, cercant l'anonimat i la diversitat i llibertat que no sempre ofereixen els pobles. Roger Font, comissari dels actes del 28J a la Generalitat i president de l'Unicorn Pride Ebre, parla dels motius que provoquen aquesta fugida.
Als territoris petits no hi ha xarxa, hi ha por a l'assenyalament. Hi ha també un factor social, que és que no hi ha espais d'oci, de sociabilització per persones del col·lectiu.
Però s'exiliar-se no sempre és una solució fàcil. A més de la forta càrrega emocional, una de les principals barreres és econòmica.
No tothom té un estatus, una economia en la que pugui dir me'n vaig a Barcelona a viure, me'n vaig a gaudir la meva llibertat. És molt complicat i això produeix que als pobles la gent que no s'acaba sexiliant es reprimeixi moltíssim.
Per prevenir el sexili, el Departament d'Igualtat i Feminismes ha desplegat la xarxa SAI, de Servei d'Atenció Integral al Col·lectiu, mentre que la Diputació de Barcelona aplica un fons de prestació als municipis de menys de 20.000 habitants perquè puguin promoure polítiques LGTBI.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En successos, els Mossos d'Esquadra han desarticulat una trama de pederastes per agressions sexuals grupals a menors de 16 anys captats a les xarxes socials.
Els agents han fet fins ara 16 detencions i han pogut identificar 11 víctimes que en algunes ocasions es prostituïen a canvi de regals o drogues en el domicili del presumpte responsable de la trama al districte de Ciutat Vella de Barcelona.
David Navarro.
El cervell de la trama era un home de 48 anys amb antecedents per un presumpte delicte de prostitució de menors. A través de xarxes socials i d'aplicacions de cites, contactava amb noies i nois d'entre 12 i 16 anys i amb d'altres agressors sexuals i concertava cites a casa seva. Els menors rebien regals, diners o drogues i l'home aprofitava per enregistrar les trobades, que en molts casos eren en grup. Durant l'escorcoll del domicili d'aquesta persona es va localitzar 1.300 vídeos amb material sexual, 250 enregistrats presumptament per ell, entre el 2016 i el 2022. El caporal David López, de l'àrea central de Cybercrim, ha destacat les motivacions del responsable.
Ell obté plaer sexual muntant relacions sexuals grupals i és el seu premi. Si a la víctima que es prostitueix ingressa 50 euros, se les queda íntegrament aquella víctima, perquè ell, el seu premi, la seva satisfacció és controlar l'activitat sexual, enregistrar-la i s'hi pot participar.
A l'operació s'han detingut 16 persones, 3 de les quals han ingressat en presó. També s'ha aconseguit localitzar 11 víctimes, 2 noies i 9 nois, tot i que es treballa per identificar 14 menors més que surten als enregistraments.
L'altre titular del dia ens porta a la C-37, com sentíem a la connexió amb trànsit. Aquesta via ja s'ha pogut reobrir en sentit Olot després de comprovar que l'estructura del viaducte de la Vall d'en Bas està en bones condicions, tot plegat després que aquest matí s'hagi hagut de tallar el trànsit. Anem cap allà, però, per saber-ne l'última hora. Olot FM, Gerard Puigdemont, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs ara mateix ens trobem en aquest punt de la via tallada, l'accés d'entrada als túnels de Bracons. Com bé explicaves, la via ha estat tallada durant tota la nit i durant tot el matí, i aquest migdia, a primeres hores de la tarda, els vehicles que venien d'Osona ja podien circular fins a l'entrada a la Garrotxa. No ho poden fer, però, encara, els vehicles que van d'Olot cap a Osona. Aquests encara han d'agafar vies alternatives, com per exemple l'Eix a Santa Coloma, o bé anar directament a Ripoll per poder entrar a la comarca d'Osona. Ara mateix els operaris continuen treballant en aquest punt. Com bé explicava, són per motius no estructurals, sinó superficials de l'asfalt. Per tant, ara el que estan fent és col·locant nou asfalt a la via a l'espera de noves actuacions, però l'objectiu és que durant les properes hores no sabem dir quan, però durant les properes hores es pugui reobrir la via i que de cares al cap de setmana pugui haver-hi normalitat en aquesta via. És una via molt concorreguda, per aquí passen uns 6.000 vehicles cada dia i, com bé saben, la comarca de la Garrotxa és una comarca molt turística i aquests dies comença a tenir molta afluència de visitants al cap de setmana. Per tant, a hores d'ara continuen treballant els operaris d'aquí a Bracons per a les properes hores poder obrir aquesta via.
Moltíssimes gràcies, Gerard, des d'Olot FM, per aquesta última hora. Els municipis que beuen aigua del sistema Ter Llobregat han passat aquest divendres a la fase d'alerta per sequera. Ha estat justament el mateix dia que aquests embassaments han començat a perdre una mica d'aigua després de moltes setmanes guanyant-ne.
El Diari Oficial de la Generalitat ha publicat finalment aquest divendres el text que relaxa alguna de les restriccions que estaven vigents fins ara als 202 municipis que beuen aigua d'aquests pantans. El consum per persona i dia torna als 250 litres i a partir d'ara es podran tornar a regar, això sí, amb limitacions als parcs públics i jardins privats.
Mentrestant, els bombers donen ja per controlat l'incendi que aquest dijous va obligar a desallotjar el càmping de Montblanc i va cremar un total de 25 hectàrees. El foc d'un autobús en va ser l'origen i ràpidament es va propagar cap a la zona de vegetació que hi ha tocada la Nacional 240. Ràdio Montblanc, Gemma Bufies.
Els bombers donen per controlat l'incendi que aquest dijous va obligar a desallotjar el càmping de Montblanc i va cremar un total de 25 hectàrees. El foc d'un autobús va ser l'origen de l'incendi que ràpidament es va propagar cap a la zona de vegetació que hi ha tocada la N240. El foc va arribar fins al càmping i es van haver de desallotjar allotjar els prop de 2.000 turistes fins al pavelló del Casal Montblanquí. Al vespre, quan els bombers van donar per estabilitzat el foc, van poder tornar al càmping. Walid Hanini, director del càmping Montblanc Park.
Ha sido muy rápido porque había mucho viento ayer. Pensábamos que estaba todo controlado porque no pasaría la carretera y al final con el viento ha habido algún puntos que se encendió. Pero estaban los bomberos, estaban los mozos, estaba el equipo del càmping que ha hecho un gran trabajo y hemos controlado enseguida los puntos que se encendió en el càmping.
El foc no va causar cap dany personal i tampoc a les instal·lacions del càmping. Aquest matí han començat les tasques per treure l'autobús cremat, però tenint en compte que el foc encara està molt recent, s'ha decidit que no es retirarà de la via fins dilluns vinent.
Notícies en xarxa.
L'índex de preus de consum, l'IPC, hauria baixat dues dècimes al juny i s'hauria situat en el marc del 3,4%, segons l'indicador avançat publicat aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística.
Un descens que arriba després de tres mesos consecutius a l'alça i que s'atribueix a la caiguda dels preus dels carburants, enguany més barats que fa un any, en grau més baix també s'ha notat la moderació dels aliments.
Més coses. El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat una proposició del grup de Xavier Trias que demana més transparència al govern de Collboni en els grans esdeveniments a la ciutat. Esquerra i els Comuns han donat suport a aquesta moció, el PP i Vox han votat en contra i el PSC s'ha abstingut. David Benito.
Trias per Barcelona ha denunciat la falta de transparència del govern socialista de Jaume Collboni en els grans esdeveniments que se celebren a la ciutat. Xavier Trias ha retret la mala organització de la Vuelta, la desfilada de Louis Vuitton i el show de Fórmula 1.
No estem d'acord, no estem a favor de coses que s'estan fent ara. No estem en contra del fons de que hi hagin esdeveniments, estem en contra de la manera com es fan les coses. Perquè vostè actua en l'Ajuntament com que no li podem fer una moció de censura, actua com si tingués la majoria absoluta, com si vostè tingués 21 regidors i fa el que li sembla.
Així, el ple ha aprovat una proposició per minimitzar l'impacte i les molèsties d'aquests esdeveniments. La moció ha comptat amb el suport d'Esquerra i els Comuns i s'ha aprovat amb l'abstenció del govern municipal, que ha dit que cal millorar alguns aspectes. Jordi Valls és tinent d'alcaldia d'Economia i Turisme.
Evidentment que hem de millorar, però també hi ha un element que és important quan parlem de béns a la ciutat, i és que el diàleg i la transparència s'ha de moure també a vegades en el marc de la discreció, perquè algunes decisions que s'han de prendre van vinculades a unes conversacions estrictament prèvies.
Vox i el Partit Popular han votat en contra i han defensat la projecció de ciutat que donen aquests grans esdeveniments.
Nova mobilització en defensa de la sanitat pública i en contra de les retallades previstes per aquest estiu a hospitals i centres de primària. Durant tot el dia, la plataforma Marea Blanca ha convocat una plantada davant la seu del Departament de Salut a Barcelona per protestar per la manca d'efectius i el deteriorament progressiu del sistema públic. Maite Polo.
Marea Blanca assegura que sí, es notarà la reducció de llits i de professionals aquest estiu i això provocarà patiment als usuaris, al contrari del que diu el Departament de Salut. Se n'ha exclamat avui a la xarxa una portaveu de Marea Blanca, Maite Vallès.
Pensem que és molt, molt greu perquè en plena emergència climàtica per calor, en plena apogeu de la població que està cada cop som més, que envellim més, les retallades que en principi són habituals cada estiu, se sumen a tot el que passa durant l'any que no tenim una atenció sanitària de qualitat i, a més, amb les no suplències i tot això, encara el personal sanitari que ja va desbordat encara hi anirà més, no? Pensem que és inacceptable i estem molt, molt cabrejats.
Marea Blanca denuncia des de fa 9 anys les mancances del sistema sanitari, la privatització de molts serveis i la no reversió completa de les retallades del 2010. Davant de la Conselleria de Salut, avui, xerrades i activitats per explicar-ho a la ciutadania.
En cultura, aquest vespre arrenca el Festival Camp de Mar de Tarragona i ho farà amb òpera i amb una nova versió de la Traviata de Verdi. Radio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
En total, el festival comptarà amb 20 espectacles, una òpera, 3 concerts simfònics, una obra de teatre, 4 espectacles de circ, 11 concerts de música moderna i 3 projeccions de cinema. El festival donarà el tret de sortida a les 10 d'aquesta nit amb l'espectacle inaugural de gran format, l'òpera de producció tarragonina La Traviata, de la companyia Amics de la Lírica de Tarragona. El programador cultural Guillem Rius destaca que aquest estiu consolida l'estructura creada les darreres edicions.
Consolida format perquè, bueno, vam provar el primer any que des de que vam començar aquest projecte, el segon vam fer alguns canvis i ara seguim en aquesta línia. Són aquests espectacles de gran format que pràcticament tots són el dissabte, tret d'alguns que són diumenge i divendres, i després seguim una forma on els dijous hi ha aquests concerts de refugi sonor, divendres aquest binomi de circ i cinema, un públic més familiar per la tarda i cinema en versió original per la nit.
Així doncs, aquest estiu es repetirà en els concerts de petit format del Refugi Sonor, que acollirà per segon estiu consecutiu les nits de dijous l'Espai Bar, adjunt al Teatre Auditori del Camp de Mar.
I torna aquest estiu a la Selva del Camp la Solpostada, el cicle cultural que aposta pel maridatge entre la música en directe i els vins de proximitat, amb la voluntat de consolidar-se com una de les cites culturals de referència al Camp de Tarragona. Avui s'ha presentat la segona edició del certamen. Ràdio La Selva.
L'Espai de la Terrassa del Castell acollirà cada divendres del mes d'agost les actuacions d'una selecció d'artistes que no es troben en els circuits musicals convencionals, com el Dixie i el Swing de los Buzan Duques el 2 d'agost, el projecte de jazz Gestat entre Madrid i la Selva del Camp de Miranda i Miró Jazz Project el dia 9, el blues narrat de Queralt Albinyana el 16 d'agost, el jazz de Jean Domènech Quintet el dia 23 i la singular proposta del duet Cors Drama Organ l'últim divendres del mes. Música que anirà maridada pels blancs, negres i rosats del celler Nou Mes, de la Nou de Gaià, els cellers de l'Encastell, de Porrera i de Calbassó dels Guiamets, el celler Terres de Vidalba, de Poboleda, el celler d'Escavives, de Valls i els vins desentesos de Vinebre. Degut a l'aforament de l'espai, en aquesta edició s'ha fixat un preu d'entrada de 5 euros per cada solpostada, on no s'inclou la copa de vi. Amb la voluntat d'apropar la cultura a la gent jove, l'entrada per als menors de 18 anys serà gratuïta.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Aquest cap de setmana arrenca la fase decisiva de l'Eurocopa de futbol amb les eliminatòries de vuitens de final. Itàlia-Suïssa i Alemanya-Dinamarca obren foc demà dissabte. I diumenge a les 9 del vespre serà el tour d'Espanya que s'enfrontarà a Geòrgia. El lateral valencià Alejandro Grimaldo, jugador format al Barça, no vol pressió per Espanya.
Hace un mes no éramos casi ni candidatas según la gente y la prensa. Ahora somos favoritos, esto cambia muy rápido. O sea, no nos sirve nada ser favoritos, no queremos ponernos esa presión encima. Sabemos y siempre hemos dicho que venimos aquí a ganar la Eurocopa y seguimos con esa mentalidad, pero sabemos que tenemos que ir partido a partido y paso a paso seguro que llegarán grandes alegrías.
Encara en futbol, l'Espanyol ha anunciat les 5 primeres baixes per al nou curs, el de retorn a primera divisió. Són Nico Melamed, al club des del 2013, Òscar Gil, Keidi Vare, Víctor Ruiz i Keita Valdé. En bàsquet, el Manresa podria ser baixa al base Dani García, que segons ha pogut saber la xarxa és a punt de signar per l'UCAM Múrcia, subcampió de Lliga. Els vegencs anunciaven ahir les baixes de Martínez Gueven i de Brandon Taylor i ja compten amb un nou fitxatge, el francès Bodian Massa. Ràdio 0 de EU, Jordi Givert. Massa ha estat un jugador determinant en el final de temporada del seu equip, que va aconseguir arribar a la final de l'Eurocup, la segona competició europea, i la semifinal de la Lliga Francesa, on va caure davant del potent Mònaco, equip que va arribar als quarts de final de la passada Eurolliga. Xevi Pujol, director esportiu del Baxi Manresa, ens donava detalls sobre el primer fitxatge del club.
És un jugador d'equip que té una capacitat d'esforç i de sacrifici molt alta, que encaixa molt bé amb aquest perfil de jugador físic, que agrada el contacte, que és imitador, que nosaltres estàvem buscant a la posició de 5.
D'aquesta manera, el club agenc supleix la marxa a l'Olímpia de Ljubljana de Matías Geben, que ha estat un referent dins la pintura per l'equip aquesta passada temporada. Gràcies, Jordi. I el bàsquet Girona ha renovat per un curs més el pivot tortosí Jaume Sorolla, que iniciarà el seu quart curs a l'equip.
Estic molt content de renovar una temporada més amb el bàsquet Girona i poder continuar jugant com a local a Fontejau. I res, espero guanyar molts més partits que aquesta temporada i les anteriors i així poder aconseguir objectius més alts. Vinga, som-hi, Girona.
I a la Lliga Femenina Endesa, l'Espert Girona ha anunciat la renovació per una temporada més d'Ainhoa López. La barcelonina iniciarà el seu tercer curs a Fontejau, on va viure una primera etapa el 2016.
Estic molt contenta, soc molt feliç aquí, a casa meva, a Girona, amb moltíssima il·lusió, com dic, de sumar moments, experiències, de gaudir amb vosaltres a Fontejau, de lluitar, sobretot, de construir junts. Que, què dir-ho més, que jo vaig donar un petó al cul de la Lleona, com cada any, perquè vull tornar sempre i l'any que ve seguiré aquí.
En hoquei patins, el Barça ha anunciat el primer fitxatge per a la nova temporada. Arriba Ferran Font, golejador usonenc que ha jugat a Portugal els últims 8 anys i que signa fins al 2027. De la seva banda, el Lleida Llista retorna el virtuós Darío Jiménez, procedent del Barcelos de Portugal. I al Barça de futbol sala arriba Khalid Bouzid, futbolista de 26 anys, que retorna al club blaugrana 5 temporades després, en què ha jugat a l'Indústria Santa Coloma. L'ala dreta català signa pel Barça fins al 2026.
Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Toni Castro als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local. Feel like a drop in the ocean that don't nobody notice. Maybe it's all just in your head. Feeling like you're trapped in your own skin, and now your body's frozen. Broken down, you've got nothing left. When you're high on emotion and you're losing your focus, and you feel too exhausted to pray. Don't get lost in the moment or give up when you're closest. All you need is somebody to say it's okay not to feel okay. And lately you're secluded, thinking you'll never get your chance. Feeling like you got no solution, it's only 'cause you're human. No control, it's out of your hands. And you're high on emotion, and you're losing your focus, and you feel too exhausted to pray. Don't get lost in the moment or give up. It's okay not to feel okay.
and you feel too exhausted to pray. Don't get lost in the moment or give up when you're closest. All you need is somebody to say it's okay not to feel okay.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Barcelona serà la primera ciutat espanyola a tenir una ordenança contra els delictes d'odi. L'anunci l'ha fet l'alcalde Jaume Collboni en el Dia de l'Orgull. A aquesta hora, moltes poblacions catalanes surten al carrer per reivindicar el dret del col·lectiu LGTBIQ+. Maria Pagès.
La norma tindrà la capacitat sancionadora que atorga la Carta Municipal i la Llei d'Igualtat de Tracte i No Discriminació aprovada pel Parlament. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
Per cada pas enrere que pretenguin donar, Barcelona en donarà 2 per endavant. No deixarem cap agressió ni cap discriminació sense resposta també des de l'Ajuntament. Nosaltres no tenim por.
La C-37 ja s'ha pogut reobrir en sentit Olot després de comprovar que l'estructura del viaducte de la Vall d'en Bas a Torelló està en bones condicions.
Tot plegat després que aquest matí s'hagi hagut de tallar el trànsit en detectar-se possibles danys estructurals.
Els Mossos d'Esquadra desarticulen una trama de pederastes per agressions sexuals grupals a menors de 16 anys captats a les xarxes socials.
Els agents han fet fins ara 16 detencions i han pogut identificar 11 víctimes que en algunes ocasions es prostituïen a canvi de regals o drogues en el domicili del presumpte responsable de la trama al districte de Ciutat Vella de Barcelona. David López és caporal dels Mossos d'Esquadra.
Ell obté plaer sexual muntant relacions sexuals grupals i és el del seu premi. Si a la víctima que es prostitueix ingressa 50 euros, se les queda íntegrament aquella víctima. Perquè ell, el seu premi, la seva satisfacció és controlar l'activitat sexual, enregistrar-la i s'hi pot participar.
En cultura, aquest vespre arrenca el Festival Camp de Mar de Tarragona.
I ho farà amb òpera i amb una nova versió de La Traviata de Verdi.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
El programador cultural Guillem Rius destaca que aquest estiu consolida l'estructura creada les darreres edicions.
Consolida format, són aquests espectacles de gran format, que pràcticament tots són el dissabte. I després seguim una forma on els dijous hi ha aquests concerts de refugi sonor, divendres aquest binomi de circ i cinema.
I en esports, Toni Castro, aquest cap de setmana arrenca la fase decisiva de l'Eurocopa de futbol.
Amb les eliminatòries de vuitens de final, l'Itàlia-Suïssa i l'Alemanya-Dinamarca, que obren foc demà dissabte. I diumenge a les 9 del vespre serà el torn d'Espanya, que s'enfrontarà a Geòrgia. I encara en futbol, l'Espanyol ha anunciat les 5 primeres baixes per al nou curs. Recordem, el retorn a la primera divisió són Nico Melamed, el club des del 2013, Òscar Gil, Keidi Vare, Víctor Ruiz i Keita Valdé.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Unes últimes hores que estan sent ben caloroses, xafogoses i amb força sol. Encara amb aquest polsim en suspensió que fa que el cel estigui una mica emblanquinat i també aquesta atmosfera tèrbola i bruta. Hem de dir que s'anirà produint aquesta xafogó encara a les immediates hores. Tota aquesta nit costarà dormir a moltes comarques perquè baixarem poc dels 20 graus, però atenció, aquesta calor i aquesta xafogó seran un aliment perfecte per les tempestes que vindran el dissabte. Al matí i al migdia, sobretot, cauran en les comarques de Tarragona, les més fortes al Camp de Tarragona, també a la Catalunya Central i gran part de les comarques barcelonines. Moltes d'aquestes tempestes amb calamarsa, pedra o ventades destacables. I algun ruixat també arribarà fins a les comarques de Girona. Durant la tarda del dissabte començarà a netejar l'atmosfera, però encara amb algun xàfec, sobretot a les muntanyes prelitorals, i el diumenge un dia d'impàs, perquè tindrem algunes nuvolades a la tarda, poques pluges, però sí que la matinada de diumenge a dilluns tornarà a venir una pertorbació. N'estanem pendents a la xarxa?
Gràcies, Luismi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs, de moment, recordem, es manté tallada l'autovia 2 per un accident a Collbató, en sentit Barcelona. El trànsit es desvia per lateral de l'autovia, malgrat hem de parlar encara de 4-5 quilòmetres de lentitud, retencions entre el Bruc i Collbató en aquest punt de l'autovia 2. També recordem que es manté tallada la C-37 a l'altura del túnel de Bracons, en aquest cas per tasques de reparació de la via, i és en sentit Manlleu, perquè ja està obert en sentit Olot. I pel que fa al volum de trànsit, ens queda l'autopista P7, sobretot a la zona entre Mollet i Montornès del Vallès, amb lentitud, aturades intermitents en sentit nord. També, en aquest cas, l'autovia 2, o cinturó de litoral, entre Cornellà i Sant Feliu de Llobregat, en aquest cas d'entrada a Barcelona, i les dues rondes on encara hi ha força volum, sobretot a la de dalt, recordem, hi ha un tram afectat per obres entre Horta i Vall d'Hebron, amb un carrer tallat en cada sentit de la marxa. És tot, bona tarda.
T'agrada el bon temps però odies suar sense motiu? Penses passar-te les vacances escarxofat al sofà i mirant sèries al Netflix? Doncs no perdis el temps i vine a passar-t'ho bé amb nosaltres. Aquest estiu no et quedis sense cobertura amb les millors versions. Més info a les nostres xarxes socials. Contractació oberta al 605 38 84 53. Gira de Covers Band 2024. Música non-stop.
Barcelona és molt més. És gaudir de més de 100 quilòmetres de costa i platja. És descobrir parcs i espais naturals. Barcelona és arribar fins als Pirineus. És viure l'art i la cultura. Barcelona és única. És un munt de likes. Quina Barcelona coneixes tu? Descobreix-les totes a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Barcelona serà la primera ciutat espanyola a tenir una ordenança contra els delictes d'odi. Ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni abans de penjar el panó per commemorar el Dia de l'Orgull, que s'està celebrant aquest divendres.
Una norma que tindrà capacitat sancionadora. Com cada 28 de juny, institucions i entitats d'arreu del món celebren aquesta jornada, que serveix per reivindicar els drets del col·lectiu LGTBIQ+, i a aquesta hora nombroses poblacions catalanes estan duent a terme activitats i manifestacions per reivindicar aquesta data.
La norma, com dèiem, tindrà la capacitat sancionadora que atorga la Carta Municipal i la Llei d'Igualtat de Tracte i No Discriminació aprovada pel Parlament. Sara Torremocha.
Nosaltres no amaguem la bandera. Amb aquesta declaració com a retret al Partit Popular i Vox per negar-se a penjar en alguns ajuntaments el panó LGTBI, ha engegat l'alcalde de Barcelona a la seva compareixença amb motiu del Dia de l'Orgull. Jaume Collboni ha anunciat la creació d'una ordenança municipal pionera contra els delictes d'odi i discriminació, que tindrà la capacitat sancionadora que atorga la Carta Municipal i la Llei d'Igualtat de Tracte i No Discriminació aprovada pel Parlament. El Batlle de Barcelona ha avançat que no es tolerarà la LGTBI-fòbia, la xenofòbia, el racisme i el sexisme.
Per cada pas enrere que pretenguin donar, Barcelona en donarà dos per endavant. No deixarem cap agressió ni cap discriminació sense resposta també des de l'Ajuntament. Nosaltres no tenim por.
El procés participatiu per elaborar l'ordenança s'obrirà el proper 1 de juliol. L'objectiu és donar llum verda al text al primer semestre del 2025.
De fet, des de principi d'any, l'Observatori contra la LGTBI-fòbia ha registrat 128 incidències en aquest àmbit a Catalunya. Una xifra, això sí, que va a la baixa des de fa dos anys i trenca la tendència ascendent anterior.
Les mostres d'odi i exaltació continuen sent les més habituals, seguides de les agressions físiques, que augmenten un 4,5%.
En aquest context, les diferents administracions volen posar ara fil a l'agulla contra la discriminació de les persones LGTBIQ+, en l'àmbit laboral, i per això el Ministeri de Treball i els agents socials han signat aquesta mateixa setmana un acord en aquest sentit. Joan Ferrer.
Segons un estudi recent, el 78% de les persones LGTBI reconeixien haver sofert violència física o verbal al seu lloc de treball els últims dos anys. Per revertir aquesta realitat, l'acord signat incorpora mesures per garantir l'accés igualitari als llocs de treball o la promoció professional, així com formació específica per tota la plantilla. Segons Toño Abad, responsable confederal de l'àrea LGTBI de la UGT, l'objectiu és aconseguir espais de treball segurs i inclusius.
Medidas que van encaminadas precisamente a ese cambio de paradigma, a ese cambio de mentalidad en las empresas que necesitamos
para que a las personas LGTBI se nos valore por nuestras capacidades y lo que aportamos al trabajo y no por nuestras vidas personales, ¿no? Que esto no sea un motivo de exclusión, que ocurre muy frecuentemente.
El pacte també inclou un protocol contra l'assetjament discriminatori, és a dir, un procediment objectiu i parcial que estableixi els passos que s'han de seguir per denunciar situacions homòfobes. És la primera vegada que governs, sindicats i patronal es posen d'acord en unes pautes d'actuació per prevenir i actuar davant la LGTBI-fòbia al treball.
I a banda de l'Ajuntament de Barcelona, també la Generalitat ha penjat la bandera multicolor al seu balcó. A més, el govern en funcions ha fet un acte institucional on ha alertat de l'ascens de l'extrema dreta. Cristina Álvarez.
La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha reivindicat la feina feta al capdavant del departament en aquest mandat que s'acaba i ha fet una crida a lluitar contra la reculada que pot suposar l'entrada de l'extrema dreta a les institucions.
Que no ens podem permetre com a país fer ni un pas enrere en els avenços que garanteixen els drets de les persones LGTBI. I així mateix fem una crida al compromís i a la valentia de les institucions perquè davant l'avenç de l'extrema dreta aquesta valentia i aquest compromís són més necessaris que mai. I això s'ha de traduir en qüestions concretes. Mai més polítiques LGTBI sense estructures de primer nivell o infradotades de pressupost.
Com a deures pendents per a la pròxima legislatura, Verge apunta a l'aprovació de la llei trans, que ja està redactada perquè la debati el Parlament, i l'actualització de la llei que garanteix els drets de les persones LGTBI.
I ho dèiem a l'inici, nombroses poblacions catalanes celebren a aquesta hora manifestacions i actes per reivindicar els drets d'aquest col·lectiu. A Girona, la marxa ha sortit de la plaça del Vi. Anem cap allà, Televisió de Girona. Natàlia Bonjoc, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sí, Girona, fa escassos minuts que la manifestació pel Dia de l'Orgull ha començat. Amb molt d'ambient i aproximadament un centenar de persones. Com ja has dit, la marxa ha començat a les 7, a plaça del Vi, ha continuat pel carrer Ciutadans, passant pel pont Sant Agustí, i ara mateix anem ja a camí a plaça Independència. La marxa continuarà cap al carrer Santa Clara, al pont de Pedra, i de nou cap a plaça del Vi per fer la lectura del manifest. La manifestació és organitzada per l'espai LGTBI, que agrupa diverses entitats de la ciutat, i porta com a lema Orgull Gironí, un lema que s'ha protagonitzat també la majoria de càntics. A Girona, de fet, els actes per l'orgull van començar ja a principis de mes amb activitats molt variades com pintades de murals participatius, espectacles de comèdia i presentacions de llibres, sent d'aquest cap de setmana els actes principals. El dia 11 ha començat amb la penjada de la bandera de l'LGTBI al balcó de l'Ajuntament i continuarà al llarg de cap de setmana amb la inauguració de la plaça Stone Hall i el Correbars LGTBI.
Moltíssimes gràcies, Natàlia. I a Mollet, al Vallès, per primer cop s'ha organitzat una festa al Parc de Can Molar. Ràdio Mollet, Carla Ramos.
Enguany, Mollet del Vallès ha fet un pas endavant per visibilitzar aquest dia i celebrarà per primera vegada una festa al Parc de Can Molar. La festa començarà a les 9 del vespre al parc amb la lectura del manifest. A continuació hi haurà l'actuació de dansa del grup local SQS Team. A l'acte també hi prendran part els DJs Bada Bronx i It's Malbert, un dels personatges més influents del món LGTBI+. Noa Monràs és regidora LGTBI a l'Ajuntament de Mollet.
És una manera també de reivindicar, no?, i de fer més visible el col·lectiu en un lloc, no?, d'un espai segur on la gent es pugui divertir, on la gent també pugui reivindicar amb dues persones doncs, referents també del col·lectiu.
La intenció de l'Ajuntament de Mollet del Vallès és que aquesta festa es pugui celebrar cada any i sigui un referent a la comarca.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Titular de fa pocs minuts, la Fiscalia demana al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que apliqui la llei d'amnistia a Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau pel 9-N.
Els fets ja van ser jutjats i van comportar que es condemnés els tres exmandataris catalans per un delicte de desobediència al Tribunal Constitucional. Com que la pena ja s'ha executat, l'amnistia suposaria que els expedients fossin eliminats dels registres judicials.
I l'altre titular d'aquesta tarda ens porta a la C-37, com sentíem a la connexió amb trànsit. Aquesta via ja s'ha pogut reobrir parcialment en sentit Olot després de comprovar que l'estructura del viaducte de la Vall d'en Bas a Torelló està en bones condicions. Tot plegat després que aquest matí s'hagi hagut de tallar la via al trànsit. Anem, però, cap allà a Olot FM, a Gerard Puigdemont. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs ara mateix en el punt on està malmès aquest viaducte d'accés a entrada als túnels de Bracons continuen els operaris treballant per mirar que en les properes hores es pugui reobrir per complet aquest tram de la C-37. Durant tota aquesta tarda ja han estat treballant, els operaris estan fent un respaltatge, miraran en un futur què més s'hi ha de fer en aquesta via, però el que volen ara és recuperar la normalitat. Com bé explicaves, aquesta via ha estat tallada durant tota la nit, també durant tot el matí, també una via secundària d'aquí a la Vall d'en Bas, regí 5.273, aquesta última ja ha estat oberta, i ara poden venir els vehicles que venen d'Osona cap a la Garrotxa. Aquests sí que poden venir, ara bé, la gent de la Garrotxa que vol anar cap a Osona encara no pot fer servir aquesta via i ha de fer servir vies alternatives, com per exemple la de Santa Coloma de Farners, a Beix, o també la de Ripoll. Ara mateix continuen treballant, com bé expliquem, aquests tècnics, aquests operaris sobre l'asfalt, segurament ho faran fins que els hi quedin hores de sol amb perspectives de que ben aviat, almenys en les properes hores, abans d'aquesta nit, puguin reobrir la via.
Doncs moltíssimes gràcies, Gerard Puigdemont, des d'Olot FM, amb aquesta darrera actualització. En successos, els Mossos d'Esquadra han desarticulat una trama de pederastes per agressions sexuals grupals a menors de 16 anys captats a les xarxes socials.
Els agents han fet fins ara 16 detencions i han pogut identificar 11 víctimes que en algunes ocasions es prostituïen a canvi de regals o drogues en el domicili del presumpte responsable de la trama al districte de Ciutat Vella de Barcelona.
David Navarro.
El cervell de la trama era un home de 48 anys amb antecedents per un presumpte delicte de prostitució de menors. A través de xarxes socials i d'aplicacions de cites, contactava amb noies i nois d'entre 12 i 16 anys i amb d'altres agressors sexuals i concertava cites a casa seva. Els menors rebien regals, diners o drogues i l'home aprofitava per enregistrar les trobades, que en molts casos eren en grup. Durant l'escorcoll del domicili d'aquesta persona es va localitzar 1.300 vídeos amb material sexual, 250 enregistrats presumptament per ell, entre el 2016 i el 2022. El caporal David López, de l'àrea central de Cybercrim, ha destacat les motivacions del responsable.
Ell obté plaer sexual muntant relacions sexuals grupals i és el seu premi. Si a la víctima que es prostitueix ingressa 50 euros, se les queda íntegrament aquella víctima, perquè ell, el seu premi, la seva satisfacció és controlar l'activitat sexual, enregistrar-la i si pot participar.
A l'operació s'han detingut 16 persones, 3 de les quals han ingressat en presó. També s'ha aconseguit localitzar 11 víctimes, 2 noies i 9 nois, tot i que es treballa per identificar 14 menors més que surten als enregistraments.
I presó provisional sense fiança per la dona acusada d'intent d'homicidi de la seva parella a Parets del Vallès.
La causa queda oberta ara per homicidi en grau de temptativa. La policia local va detenir la dona de 67 anys després d'haver intentat matar la seva parella de 87 anys a Parets del Vallès.
Notícies en xarxa.
Els municipis que beuen aigua del sistema Ter Llobregat han passat aquest divendres a la fase d'alerta per sequera. Ha estat justament el mateix dia que aquests embassaments han començat a perdre una mica d'aigua després de moltes setmanes guanyant-ne.
El Diari Oficial de la Generalitat ha publicat finalment aquest divendres el text que relaxa algunes de les restriccions que estaven vigents fins ara als 202 municipis que beuen aigua d'aquests pantans. El consum per persona i dia torna als 250 litres i a partir d'ara es podran tornar a regar, això sí, amb limitacions, als parcs públics i als jardins privats.
Més coses, l'índex de preus de consum, l'IPC, hauria baixat 0,2 al juny i s'hauria situat en el 3,4%, segons l'indicador avançat publicat aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística.
Un descens que arriba després de 3 mesos consecutius a l'alça i que s'atribueix a la caiguda dels preus dels carburants, enguany més barats que fa un any i en grau més baix també s'ha notat la moderació dels aliments.
Nova mobilització en defensa de la sanitat pública i en contra de les retallades previstes per aquest estiu a hospitals i centres de primària. Durant tot el dia, la plataforma Marea Blanca ha convocat una plantada davant la seu del Departament de Salut a Barcelona per protestar per la manca d'efectius i el deteriorament progressiu del sistema públic. Maite Polo.
Marea Blanca assegura que sí, es notarà la reducció de llits i de professionals aquest estiu i això provocarà patiment als usuaris, al contrari del que diu el Departament de Salut. Se n'ha exclamat avui a la xarxa una portaveu de Marea Blanca, Maite Vallès.
Pensem que és molt, molt greu perquè en plena emergència climàtica per calor, en plena apogeu de la població que està cada cop som més, que envellim més, les retallades que en principi són habituals cada estiu, se sumen a tot el que passa durant l'any que no tenim una atenció sanitària de qualitat i, a més, amb les no suplències i tot això, encara el personal sanitari que ja va desbordat, encara hi anirà més, no? Pensem que és inacceptable i estem molt, molt cabrejats.
Marea Blanca denuncia des de fa 9 anys les mancances del sistema sanitari, la privatització de molts serveis i la no reversió completa de les retallades del 2010. Davant de la Conselleria de Salut, avui, xerrades i activitats per explicar-ho a la ciutadania.
També nova jornada de protesta dels taxistes. Aquest divendres, a l'aeroport de Josep Tarradellas, Barcelona al Prat, els conductors denuncien la mala gestió del servei de taxis a la TU.
Els taxistes han advertit de possibles bloquejos si no es destinen més persones a la gestió de les cues. Ho han escenificat aquest divendres amb una protesta simbòlica a la zona coneguda com el TUB, l'àrea de recollida de viatgers de la terminal, on han bloquejat els accessos durant uns 15 minuts i han fet sonar els claxons.
Encara més protestes. Santa Bàrbara sortirà al carrer per dir prou als fums i pudors. L'entitat mediambiental AMEBESABA ha convocat una manifestació per dir prou, com dèiem, a fums i pudors que arriben de dues plantes situades al terme de la galera de Biosansa i Biogàs. La manifestació ha de començar a les 8 del vespre i allà hi tenim els companys de la Plana Ràdio. Tere Giné, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Santa Bàrbara diu prou a les fums i pudors. Aquest és el lema que encapçalarà la comitiva de la manifestació que en breu començarà i que a hores d'ara ja compta amb un bon nombre de veïns i veïnes de la població. De fet, les empreses Biosansa, Catsut i Biometagàs estan situades al terme de la galera i són les que generen aquestes afectacions. Biosansa, Catsut té una pròrroga per a la correcció que s'ha de fer efectiva abans que finalitzi el 2025. Així i tot, AMEBESABA, l'entitat ambientalista, avisa d'aquesta situació complicada que s'està vivint a l'interior del Montsià, on hi ha prevista la implantació de dues plantes més de biometagàs. De fet, hem de dir que ens comentaven ara mateix, estan atenent els mitjans de comunicació, fan aquesta manifestació per visibilitzar el malestar de la gent i també recorden que no estan en contra de la implantació d'aquestes empreses, sinó de que quan s'implanten tinguin totes les mesures necessàries per evitar aquestes molèsties.
Doncs moltíssimes gràcies, Tere, des de la Plana Ràdio. Repassem ara també altres notícies destacades del dia en format més breu que ens arriben des de Ràdio Falset i Ràdio Porreig.
Gratallops acull demà dissabte la Grata Pride, la Wine Pride del Priorat. L'Associació de Cellers del Municipi organitza aquesta primera edició obrint les portes dels seus cellers amb l'objectiu de fomentar i promocionar la igualtat d'oportunitats, la participació i la presència de les persones LGTBIQ+, a la vida social, econòmica, cultural i laboral del món rural. A banda dels tastos de vi, el programa de la Grata Pride es complementa amb taules rodones, actuacions musicals i activitats infantils.
Porreig vol recuperar el passat templer aquest cap de setmana. Durant 3 dies, Porreig reviurà els orígens de l'ordre del temple. La història es converteix en festa popular, en tot tipus de personatges i recreacions històriques, en un escenari a l'entorn del castell, a l'església romànica de Sant Martí i la casa dels templers, on es faran diferents actes tant de dia com de nit, destacant la ruta trialtritzada Mysterium. 15 anys de la festa dels templers. Amb ella hem conegut i coneixem la nostra història.
Doncs que continuem amb més cultura. Aquest vespre arrenca el Festival Camp de Mar de Tarragona i ho farà amb òpera i amb una nova versió de la Traviata de Verdi. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
En total, el festival comptarà amb 20 espectacles. Una òpera, 3 concerts sinfònics, una obra de teatre, 4 espectacles de circ, 11 concerts de música moderna i 3 projeccions de cinema. El festival donarà el tret de sortida a les 10 d'aquesta nit amb l'espectacle inaugural de gran format, l'òpera de producció tarragonina La Traviata, de la companyia Amics de la Lírica de Tarragona. El programador cultural Guillem Rius destaca que aquest estiu consoliden les estructura creada les darreres edicions.
Consolida format, perquè vam provar el primer any que des de que vam començar aquest projecte, el segon vam fer alguns canvis i ara seguim en aquesta línia. Són aquests espectacles de gran format, que pràcticament tots són el dissabte, tret d'alguns que són diumenge i divendres, i després seguim una forma on els dijous hi ha aquests concerts de refugi sonor, divendres aquest binomi de circ i cinema, un públic més familiar per la tarda i cinema en versió original per la nit.
Així doncs, aquest estiu es repetiran els concerts de petit format del Refugi Sonor, que acollirà per segon estiu consecutiu les nits de dijous l'Espai Bar, adjunt al Teatre Auditori del Camp de Mar.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Aquest cap de setmana arrenca la fase decisiva de l'Eurocopa de futbol amb les eliminatòries de vuitens de final. L'Itàlia-Suïssa i l'Alemanya-Dinamarca obren foc demà dissabte i diumenge a les 9 serà el torn d'Espanya que s'enfrontarà a Geòrgia. El lateral valencià Alejandro Grimaldo, format al Barça, no vol pressió per Espanya.
Hace un mes no éramos casi ni candidatas según la gente y la prensa. Ahora somos favoritos. Esto cambia muy rápido. O sea, no nos sirve nada ser favoritos. No queremos ponernos esa presión encima. Sabemos y siempre hemos dicho que venimos aquí a ganar la Eurocopa y seguimos con esa mentalidad, pero sabemos que tenemos que ir partido a partido y paso a paso seguro que llegarán grandes alegrías.
Encara en futbol, l'Espanyol ha anunciat les 5 primeres baixes per al nou curs. El de retorn a primera són Nico Melamed, el club des del 2013, Òscar Gil, Keide Baré, Víctor Ruiz i Keita Baldé. En bàsquet, el Baxi Manresa ha anunciat les baixes de Martínez Gueven i de Brandon Taylor i ja compten amb un nou fitxatge, el francès Bodian Massa. Xevi Pujol, director esportiu del Baxi Manresa, analitza el fitxatge.
És un jugador d'equip que té una capacitat d'esforç i de sacrifici molt alta, que encaixa molt bé amb aquest perfil de jugador físic, que tenen el contacte, que és limitador, que nosaltres estàvem buscant a la posició de 5.
Per cert, encara el Baxi Manresa, Brancú Badio, ha anunciat la seva sortida. De fet, el senegalès, que ha jugat gairebé 100 partits oficials amb els manresans, sent un exemple d'esforç i espectacle sobre la pista, ha pagat la clàusula de sortida i possiblement fitxarà pel València. I també podria marxar del Baxi Manresa el base Dani García, segons ha pogut saber la xarxa, és a punt de signar per Lucan Murcia, subcampió de Lliga. I el bàsquet Girona ha renovat per un curs més el pivot tortosí Jaume Sorolla, que iniciarà el seu quart curs a l'equip. I encara en bàsquet, a la Lliga Femenina Endesa, l'Espart Girona ha anunciat la renovació per una temporada més d'Ainhoa López. La barcelonina iniciarà el seu tercer curs a Fontejau, on va viure una primera etapa el 2016. La directora esportiva de l'Uni, Laia Palau, celebra la continuïtat de López.
És una jugadora que desplega un joc vistós en atac, amb capacitat de creació, amb un bon rang de tir de 3 i sobretot la seva implicació i la seva lluita dins i fora de la pista.
En hoquei patins, el Barça ha anunciat el primer fitxatge. És Ferran Font, golejador usonenc que ha jugat a Portugal els últims 8 anys i que signa fins al 2027. De la seva banda, el lleidatanista retorna el virtuós Darío Jiménez, procedent del Barcelos de Portugal. El Barça de futbol sala ha fitxat Khalid Bouzid, futbolista de 26 anys, que retorna al club blaugrana 5 temporades després, en què ha jugat a l'Indústria Santa Coloma. I encara un apunt més, en aquest cas de ciclisme. Aquest cap de setmana arrenca una nova edició del Tour de França, la ronda ciclista més famosa del món, i s'iniciarà a Florència aquest dissabte.
Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Toni Castro als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos nosaltres i tornem dilluns a la mateixa hora. Que passin bon cap de setmana.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa. Ona Malgrà, 107.4 FM.
Oh, yeah. Paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina. Lindura divina. Te comería con pan y mantequilla. Candela, un par de chupitos de ron, miel y veras. Una caja llena con mil primaveras. Que vienen, que vuelan. Solo quiero un poquito de tu vida entera. De tu vida entera. Y yo subo escalón a escalón. Quiero tocar el cielo azul. El cielo azul. Buscaste cada canción, la sensación que te haga sentir, que te haga vivir. Contempla girasoles, margaritas y azucenas. Quieren parecerse a ti un poquito apenas. ¿Qué más quisieran?
tan solo a ti te riego yo mi sirena. Eres aire fresco que vuela la cometa, una bala sorpresa sin Rusia ni ruleta, una carpeta con letras de poetas entre verso y verso, pétalos de rosas secas. Oh, y yo subo escalón a escalón, quiero tocar el cielo azul, el cielo azul.
En xarxa.